Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Només a Lleida, cada any hi treballen uns 35.000 temporers i no sempre ho fan en les millors condicions. Persones, en la seva majoria, migrants, que venen dels seus països a Catalunya a treballar al camp i que es troben amb situacions que no són les que esperaven. Encara es donen casos d'abús en la contractació o en l'allotjament. Empresaris i sindicats reconeixen que fa falta mà d'obra, necessiten aquests temporers, això és innegable, però fan falta reformes per garantir la inserció d'aquests treballadors en les zones rurals i aconseguir que la seva contractació sigui regulada i en condicions. És veritat que la majoria d'agricultors compleixen amb els seus deures, però els sindicats denuncien que hi ha alguns que no ho fan. Aquestes pràctiques irregulars deixen els temporers en situacions molt precàries. Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Enganyar els temporers és fàcil. La majoria són de fora, immigrants, i l'única cosa que volen és treballar moltes hores, s'adapten a tot i a més tenen por de denunciar o reclamar perquè es poden quedar sense feina. Ricard Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Doncs mira, molts dels temporers repeteixen cada estiu els mateixos llocs de treball i amb bones condicions. Les inspeccions són exhaustives cada estiu, però hi ha un percentatge de treballadors que arriben a través de les empreses de treball temporal. És el cas del Florín, i en aquests casos la diferència sí que és important.
Yo trabajo en Lleida con ETT. ¿Sabes? En ETT no te trae
claro.
Nada.
Posant el focus en l'allotjament, si no tenen lloc on dormir, han de recórrer a amics o coneguts fins que comencen a guanyar diners i ells llavors quan poden decidir, per exemple, llogar habitacions.
Yo me siento al uno amigo donde puedo. Depende, ¿sabes? Cuando tengo dinero, yo me puedo alquiler un piso, vale, una habitación, ¿no? un piso vale más de 500 euros, y así la para una habitación pagas 200-250, depende de condición que te trae.
El Florín és romanès. Les despeses a Romania són iguals que a Espanya, però els sous són molt inferiors, fins a una tercera part. Per això prefereixen venir a treballar aquí.
Para que en Romania un trabajador gana casi 500-600 euros al mes. Y comida, vivienda, a gas, la electricidad vale más caro como aquí en España.
La demanda en aquest sector no és ni fixa ni segura, depèn de molts factors. Un d'ells, el meteorològic, que pot fer canviar la demanda d'un dia per l'altre. Avui, al migdia de COPE Catalunya i Andorra, el Josep Cabré del Picat, a Lleida, ens ha explicat que en una sola nit et pot canviar tot.
Tu pots tindre una supercollita i una bona floració, vindre una gelada a la primavera i matar-ho tot i passar de tindre una demanda alta de mà d'obra a pràcticament no tindre demanda de mà d'obra, perquè depenent del temps, quan depèn del temps, pues és molt complex de gestionar perquè no està a les teves mans.
Clar.
No pots fer una planificació. Jo dilluns necessito 20 persones per començar a collir la poma, el diumenge a la nit fa una pedregada, malmet la poma i el dilluns no em fan falta 6-20 persones.
Això fa que, de vegades, quedin molts treballadors sense feina d'un dia per l'altre i genera problemes contractuals puntuals, però que tenen molt resolts mitjans de comunicació. El Josep es queixa de que el sector agrari està excessivament fiscalitzat en detriment d'altres activitats.
Nosaltres no estem tancats ni en una cuina, ni en un magatzem, ni en lloc. Estem a l'aire lliure, no tenim portes, no tenim valles, no tenim res i, per tant, estem a la vista i als ulls de tothom.
Yeah.
Vostè passa pel camí, veurà que jo estic collint amb els meus treballadors i, per tant, no tinc res a amagar, en el sentit de que estem exposats. En una fàbrica, en un restaurant, vostè ha d'entrar en una ordre judicial o ha de trucar a la porta i l'han d'obrir.
Sí, sí.
Nosaltres no, nosaltres ens acudís la Guàrdia Civil amb els inspectors, entren, ens envolten com si fos una redada que estan buscant droga o que sigui, ens
sí,
envolten,
sí, sí.
És a dir, que estem... Més transparència és impossible, és a dir, no podem amagar res.
Tot i això, defensa que les coses es fan bé en la immensa majoria de casos.
Aquí es fa tot amb una correcció escrupulosa. Dit això, com a tots els sectors deu haver, segurament hi ha un percentatge mínim de gent que no fa les coses ben fetes, com a tots els llocs. Però jo vull destacar el control a la meva forma de veure, molt excessiu que estem patint els pagesos, en aquest cas de les comarques de Catalunya i de Lleida en particular.
I el Sindicat de Comissions Obreres ha elaborat un informe que denuncia aquestes situacions concretes, destacant la vulnerabilitat dels temporers que sovint no reclamen per por de perdre la feina.
Gràcies, Ricard. I parlem ara amb el Jaume Gardenyes, que és el responsable de la fruita dolça a Unió de Pagesos. Jaume, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Estem parlant dels abusos a nivell de salaris o d'allotjament que encara es cometen al camp. El Servei d'Ocupació de Catalunya, per exemple, ha destapat fraus en algunes ETTs, impagaments o, vaja, condicions molt precàries de transport o allotjament. No sé, Jaume, fins a quin punt aquesta situació és generalitzada, pel que us pugui constar a vosaltres, o estem parlant de casos puntuals?
Estem parlant molt de casos puntuals. L'última reunió de campanya agrària, els números que van sortir, parlàvem de 500 i algo inspeccions de treball. D'aquestes 500 i algo, només hi havia 7 inspeccions que per ara podrien ser fraudulentes. Vull dir, no estem parlant ni superar gairebé l'1%. Llavors, fins que no sapiguem si aquesta gent ha fet les coses mal fetes o ha fet ben fetes, vull dir, no tenim constància que hi ha cap pagès que hagi fet les coses mal fetes.
Clar, evidentment, encara que siguin casos puntuals, estaríem parlant de 7 casos que bueno, són persones immigrants en la majoria de casos, que pel fet de ser-ho doncs ja són una mica més vulnerables, no? Això potser facilita que es cometin aquest tipus d'irregularitats, perquè potser són més fàcils d'enganyar. Moltes vegades no es queixen perquè poden tenir por a perdre la feina i, clar, necessiten els diners per enviar-los als seus països, a les seves famílies. Hi ha gent que s'aprofita d'això, encara que siguin casos puntuals, no, Jaume?
De pagesos que tinguem constància nosaltres no en tenim cap. Tenim constància d'un ETT que no té la seu aquí a Catalunya, és una ETT valenciana, que sabem que sí que hi ha hagut gent que s'ha quedat sense cobrar d'aquests temporers, però de pagesos en si, que és el que represento jo com a sindicat agrari, no tinc cap constància de que hi ha hagut un mal pagament o una sobrecobració d'aquesta colla de les temporers. Vull dir, en principi, nosaltres el que tenim constància és aquesta TT amb Sala València.
En qualsevol cas, Jaume, són pràctiques que s'han de rebutjar perquè al final us acabarien perjudicant a tots, no? A tot el sector. Per tant, són els primers, sou els primers interessats en que les coses es facin bé.
I nosaltres, si ens arriba algun cas d'aquestos, els primers que posem a denúncia serem com a Unió de Pagesos, serem a Unió de Pagesos. Vull dir, la sobreexplotació de persones és delicte avui en dia. Llavors, en Pigmos arribarà algun cas, o si ens ha arribat algun cas, el primer que farem és posar nosaltres mateixos a la denúncia. Vull dir, no tenim cap problema. Vull dir, i si ens entenem, el primer que fem és posar denúncies. I, a veure, nom de la nostra política, la nostra feina és defensar els pagesos, però bueno, fem les coses ben fetes.
Evidentment. I considereu que es fan prou inspeccions per detectar possibles irregularitats o s'haurien de fer més? O quina seria la via per acabar amb aquestes pràctiques, encara que siguin poques?
Bé, considerem que es fa massa inspeccions.
Massa.
Som un sector que estem perseguits, és així. Vull dir, nosaltres és un sector que, a veure, són quatre mesos de campanya de collida de fruita i conscient que cada dia estan amb un camp o altre els inspectors de treball. A veure, estem més que perseguits. Vull dir, a veure, els números canten. 500 i alguna inspeccions, 7 inspeccions que podrien ser fraudulentes. No sé els altres sectors laborals si tenen la persecució que tenen el sector agrícola avui en dia al territori de Lleida. A partir d'aquí, més inspeccions? No. Que hi ha algú que ho pugui fer malament? Sí, però bueno, també ho denunciem, en pic sabem algú que ho fer malament. Vull dir, però no més inspeccions, no donarem mai inspeccions perquè has de comptar que Els papers que se'ns acaba demanant al moment d'una inspecció, és que podem perdre 3 dies de feina, vull dir, presentant papers. És que, a veure, si ens diguessin que una inspecció de treball servís per algo, l'únic que ens serveix per aportar papers i aportar coses que avui en dia l'administració ha de fer.
Potser s'hauria de fer d'una altra manera, potser, no? Que no es comportés a un plus de feina a vosaltres. Però, clar, una inspecció també és una garantia de que es fan bé les coses.
Tens de pensar que avui en dia estem fent de policies. Estem fent de policies perquè jo, quan m'arriba qualsevol temporer, el primer que fem és portar-ho a la gestoria. Jo, aquella persona, jo no sé si els papers són seus o no són seus. Al moment de fer el contracte, a mi em podria sortir allí si aquella persona treballa més d'un lloc. Perquè, a veure, doncs aquesta gent, doncs la gent que no té papers, doncs has de comptar que si deixen els papers un, se'ls deixen un altre, i aquesta gent, la duplicitat de papers, és un dels problemes que potser tenim més greu, que a vegades no és culpa nostra. Aquesta duplicitat, què fa? Que els pagesos ens toquen fer policies, mirant a veure que aquesta persona no estigui donada d'alta en una altra zona del territori o que siguin els papers seus. A partir d'aquí, a veure, nosaltres el que hem de fer que aquesta gent treballi en unes condicions adequades, donar, si podem, els donem allotjament, vull dir, no tenim obligació de donar-los allotjament i a partir d'aquí, pues, poder fer una campanya normal. No sé si t'ho he explicat bé o...
Perfectament, s'ha entès perfectament. Molt bé, Jaume Gardenya, responsable de la fruita dolça a Unió de Pagesos, gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra, i tant de bo que no haguem de parlar, evidentment, d'abusos amb el col·lectiu de temporers, encara que siguin casos puntuals, perquè són persones que venen a casa nostra a treballar i ho han de poder fer la feina amb dignitat, i evidentment que els pagesos tampoc no hagin de fer de policies. Gràcies, Jaume, que vagi molt bé.
Molt bé, bones tardes. Adéu.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
¿Preocupado por la seguridad de su negocio? Auservi Group es la empresa de seguridad integral que ofrece las soluciones que necesitas. Confíe su seguridad y la de su negocio en manos de profesionales. Y llámenos al teléfono 93 418 91 57 y le informaremos de todas las ventajas. O visítenos en la web auservigroup.com.
Pero qué sofá más chic, Nuri.
Lo elegí para que combinara con el Picasso.
Te habrá costado una fortuna.
No digas nada, pero en Galerías del Tresillo, además del 20% de descuento, te financian todo sin intereses y sin costes de apertura.
¿Por qué hablamos así?
Para ir a juego con el sofá, ¿no?
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo tienes sofás, colchones y decoración con un 20% de descuento y una financiación increíble. Galerías del Tresillo.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Tenemos que empezar a redirigir nuestro pensamiento. Estamos primero en una cultura en general muy estresante. Se transforma en el cuerpo en un cambio bioquímico, cuya consecuencia inmediata es el insomnio.
¿Y te asusta hacerte mayor?
Fíjate, más que asustarme, me hace replantearme muchas cosas. Por ejemplo, me hace replantearme si me estoy cuidando lo suficiente.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Durant tota la tarda i també en les pròximes hores hem tingut i tindrem ruixats dispersos, especialment a punts del litoral i prelitoral central. I atenció, perquè durant el cap de setmana es poden estendre a més punts, sobretot demà dissabte, perquè el dia estarà marcat pels núvols, el cel estarà tapat arreu de Catalunya durant tot el dia i pluges a punts del litoral i la Catalunya central. Diumenge, això sí, més sol i pugen una mica les temperatures. Doncs cap de setmana amb una mica de tot pel que fa al temps i ens interessem també pel trànsit per saber com estan les coses a aquesta hora a la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Destaca aquesta hora un accident a l'autovia A2 a l'alçada d'Abrera. Talla un carril en sentit Lleida i això provoca més de 5 quilòmetres de cua des de Castellbisbal. També de trànsit dens amb aturades puntuals a diversos trams de l'AP7. En veiem entre Montornès i la Roca en sentit nord, en sentit Girona, també a l'alçada de Martorell i més endavant entre Gelida i Sant Sadurní en sentit sud. A la mateixa AP7, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, un camió avariat talla un carril en sentit sud, en sentit l'Aldea, i això provoca 4 quilòmetres de cua en aquest tram de l'autopista AP7. Altres vies amb complicacions més habituals, com poden ser la C58 d'entrada a la capital catalana, també a la mateixa C58 a Ripollet de sortida, cues a la B20 a la Pota Nord entre Santa Coloma i el Nus de la Trinitat, retencions a les rondes en tots els sentits de la marxa i aturades també a la 60 Argentona en direcció Mataró. De moment això és el més destacat des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Després de la publicitat, repassarem el que representa la figura d'Antoni Gaudí per Barcelona. L'any 2026, d'aquí dos anys, es compliran 100 anys de la seva mort i comprovarem que Barcelona, sense l'obra d'aquest arquitecte, doncs no seria el mateix. La capital catalana té 8 edificis que són Patrimoni Mundial de la Humanitat de la UNESCO i 6 són de Gaudí. L'any passat, 12 milions de persones van visitar les seves obres a Barcelona. Li preguntarem als turistes per què els agrada tant.
Llega el otoño loco de Cepsa. Ahora si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del otoño loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Barcelona no es pot entendre sense Antoni Gaudí, nascut a Reus el 1852. L'any 2026, d'aquí dos anys, es compliran 100 anys de la seva defunció. El gran arquitecte va morir el 10 de juny de 1926, als 73 anys, en la plenitud de la seva carrera, després de patir, recordem, un atropellament d'un tramvia a la Gran Via entre els carrers Girona i Bailén. Però ja sabem que, afortunadament, l'art no mor quan mor l'artista, la seva obra sobreviu, i l'obra de Gaudí és avui més forta, més valorada i estudiada i visitada que mai, una obra immortal. Gaudí és Barcelona per molts motius i el seu llegat és inigualable. Una dada: els 4 monuments de Gaudí a la capital catalana, la Sagrada Família, el Parc Güell, la Pedrera i la Casa Batlló, ingressen 240 milions d'euros. L'any 2023, 12 milions de persones van visitar les obres de Gaudí. La xifra mereix recordar-la, 12 milions de persones, i això no és fàcil d'aconseguir. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda, és que són molts milions de persones.
Molts milions, 12, Ni un ni dos, 12 milions,
Sí, sí, sí.
Avui, per Herrera en Cope, Galdric Santanta, que és director de la Càtedra Gaudí, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, de la Politécnica de Catalunya, ens ha explicat, Sergi, la dimensió de Gaudí al món.
Sí, ha estat veritablement, doncs, com a gent, una autèntica delícia escoltar amb aquest expert de Gaudí, que ens ha explicat una mica més la dimensió, no, del gran arquitecte català. I està treballant amb l'horitzó del 2026, quan pels 100 anys de la mort de l'arquitecte es commemorarà Barcelona Ciutat Gaudí 2026. Però en Galdric Santanta, com dèiem, director de la càtedra Gaudí, ens ha explicat, doncs, la importància que té Gaudí a l'arquitectura actual, la seva dimensió i també el seu llegat dins de l'arquitectura mundial.
El que és evident és que a nivell plàstic arriba a molta quantitat de gent, sigui especialista, no ho sigui, i a nivell, diguem-ne, dels continguts, de les grans aportacions que ha fet a l'arquitectura, és, potser sí que és en aquest sentit que cada vegada en aquest àmbit, sobretot fins i tot més a l'exterior que la pròpia Barcelona, doncs està molt valorat, i a més a més ja està molt demostrat la quantitat d'influència que ha fet en noves arquitectures.
És obvi que davant de la dimensió de la persona que estem parlant, d'Antoni Gaudí, hi ha hagut moltíssima literatura, moltíssims estudis per saber, doncs, una mica les seves influències, els seus treballs i també el seu llegat posterior. Des del seu inici, quan en aquest cas veu també de l'art oriental, dels monuments islàmics que hi ha a Espanya, fins l'art gòtic i el seu posterior modernisme. Galdric Santanta ens informa que Gaudí sempre ha tingut una particularitat, un home avançat amb el seu temps, això hi ha unanimitat, i és que sempre s'ha adaptat al terreny on feia la seva obra.
Bueno, perquè ell té els seus propis sistemes d'anàlisi de resoldre l'arquitectura en cada moment, no? Llavors, hi han diversos paràmetres que són els que fan que arribi a una plàstica concreta, tot i que amb uns ideals que són, bueno, uns ideals, un mètode que en el fons és el mateix. El que passa és que és un mètode molt elaborat, i com que l'arquitectura no es repeteix, o ell no considera que es pugui ni transportar a qualsevol indret, sinó que el lloc és fonamental, doncs difícilment trobem dues obres iguals.
És difícil, Yolanda, poder identificar una sola obra de Gaudí, des de la majestuositat de la Sagrada Família, fins al icònic Llagartaixen del Parkway, fins a la façana de la casa Batlló, la Pedrera, bé, és molt difícil.
Si haguéssim d'escollir un, seria complicat,
És tota la seva obra.
Exacte. Sí, i l'Ajuntament de Barcelona, a partir d'una proposta presentada pel Partit Popular, que insta el govern municipal a declarar Barcelona Ciutat Gaudí 2025-2026, doncs ha organitzat diverses activitats culturals conjuntament amb entitats vinculades a l'arquitecte, no?
Sí, i avui a migdia a COPE ja ha estat el president del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Cirera, el qual, doncs, el seu partit polític, el Partit Popular, va presentar, doncs, en aquest cas aquesta iniciativa que va ser aprovada per unanimitat de la resta de grups polítics que configuren el ple de l'Ajuntament de Barcelona. Dani Cirera ens ha explicat una mica el perquè d'aquesta iniciativa de declarar Barcelona Ciutat Gaudí 2026 en commemoració del centenari de la seva defunció, sobretot per donar a conèixer més la figura d'Antoni Gaudí a més capes de la població, també fins i tot la local.
Donem molta difusió a l'obra de Gaudí, no? És a dir, la ciutat de Barcelona és una gran ciutat en bona part per l'obra de Gaudí, i per tant volem que es facin exposicions on es mostrin les seves obres més destacades, els plànols, les maquetes, les fotografies, que es puguin fer visites temàtiques i recorreguts especials per les principals obres de Gaudí, de tal manera que no només els turistes, que també, sinó que els residents puguin veure de primera mà i tocar amb les seves pròpies mans la seva contribució a l'arquitectura.
I la figura de Gaudí ens connecta també amb la figura del sector del turisme. Com tu molt havies dit, Yolanda, 12 milions de visitants l'any 2023. Encara ens falten les xifres d'aquest any, però ja es parlen de que poden ser superiors, no?, per la massiva arribada de turistes a la ciutat de Barcelona. I a ningú se li escapa l'atractiu de l'arquitectura de Gaudí a l'hora de que el turisme internacional es pugui escollir Barcelona, el clima, les platges, però també Gaudí. I per aquest motiu, Dani Cirera, doncs, ha defensat en aquest cas el turisme, el 15% del PIB, com la gran via d'ingressos que té la ciutat de Barcelona i tota Catalunya, on la figura de Gaudí és a capital.
La veritat és que el més visitat dels turistes que vinen a Barcelona és el Parkway, després la Sagrada Família. Per tant, és veritat, però també et dic una cosa, no? Ara mateix la immensa majoria de forces polítiques estan denostant el turisme a la nostra ciutat, no? Volen carregar-se el 15% del producte interior brut, i la gent ve per veure la Sagrada Família, ve per veure el Paraguai, ve per veure Barcelona, per gaudir Barcelona, i ens trobem amb una classe política que ara mateix sembla que molesti que la gent vingui a veure tots aquests monuments, i crec que és un error.
Antoni Gaudí, que impulsa el turisme de Barcelona, l'any 26, doncs, Barcelona, ciutat, Gaudí. Per cert, clar, cadascú té la seva biografia personal, no?, i sempre lamentar la seva defunció i les circumstàncies tan adverses que es van produir. El gran arquitecte va morir el 10 de juny del 1926, als 73 anys, com tu molt bé has dit, en plenitud, després de patir un atropellament d'un tramvia a Gran Via entre els carrers Girona i Bailén. Va ser confós perquè va perdre el sentit amb un captaire, per la manera que anava vestit. I hi ha diverses informacions que apunten que la seva imatge externa, malauradament, en va retardar l'assistència mèdica que el va significar la mort 3 dies després d'haver patit aquest atropellament d'un tramvia a Barcelona.
Molt bé, doncs està clar que el pes i la rellevància que la figura de Gaudí té és innegable i aporta, sens dubte, doncs, un plus, no?, a la capital catalana. Barcelona sense Gaudí, no sé jo si s'entendria. Sergi Tor, moltes gràcies.
Bona tarda, Yolanda.
Que tinguis bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
I la prova de que Barcelona està estretament vinculada a Gaudí és que al voltant de les seves obres, doncs, sempre hi ha un munt de turistes. Només cal passejar per la Sagrada Família, la Casa Batlló o la Casa Milà. Gaudí té el seu públic, d'això no hi ha cap dubte. No hi ha ningú que passi per Barcelona uns dies i no visiti algun monument de l'arquitecte. Ho hem comprovat a peu de carrer amb la Tània Truyent. Tània, què tal? Bona tarda.
Bona tarda des del cor de Barcelona, al Passeig de Gràcia, davant d'una de les obres més emblemàtiques de l'arquitectura modernista, la Casa Batlló, dissenyada per Antoni Gaudí entre el 1904 i el 1906. Aquesta joia arquitectònica és una de les peces fonamentals que han transformat Barcelona en un dels epicentres mundials del turisme i l'art modernista. Avui, la Casa Batlló és un dels destins més visitants de la ciutat, i no només per la seva bellesa, sinó per l'experiència sensorial que ofereix. Camila García, una turista mexicana que visita Barcelona per primer cop, comenta emocionada.
Yo creo que el arquitecto Antonio Gaudí es una persona muy importante para Barcelona. Creo que sin él, sin su historia, Barcelona perdería su encanto, tanto artístico como arquitectónico.
Aquest sentiment de fascinació s'estén entre molts dels visitants internacionals que arriben aquí a Tres pel llegat de Gaudí, buscant una connexió directa amb la seva obra. Miguel Ángel, la parella de Camila, comenta que està totalment fascinat.
Bueno, pues he venido a la Casa Batlló porque Gaudí es pues una persona importante en Barcelona, ¿no? Conforme a su arquitectura y el arte que representa.
A més de 20 milions de visitants anuals, Barcelona s'ha convertit en un referent mundial gràcies a la visió creativa de Gaudí. Els seus edificis no són simples estructures, sinó monuments vius que mostren una filosofia on la natura, la funcionalitat i l'art s'uneixen de manera harmoniosa. També ens trobem amb David Cárdenas, un resident de Barcelona que ens comenta encantat.
És una de les partes més emblemàtiques de l'arquitectura de la ciutat i que és, que sin Gaudí, Barcelona no seria Barcelona.
Les paraules de David reflecteixen el pensament de molts. Gaudí no és només un arquitecte, és una icona que ha contribuït a definir la identitat cultural de Barcelona com una ciutat avantguardista i creativa. A pocs metres d'allà, Luis Lozano, un altre resident de la ciutat, expressa com Gaudí ha influït en la seva pròpia percepció de l'arquitectura.
Doncs jo, com a ciutadà de Barcelona, considero que és l'expressió arquitectònica molt quotidiana, molt familiar i encara una mica vist de la sorpresa que pugui tenir tant d'interès també turístic. No perquè no li vegi el valor, sinó perquè el fenomen Gaudí va molt més enllà del que nosaltres podem veure als carrers, no?
Per als barcelonins, Gaudí és una figura omnipresent. Els seus edificis no només són part del passatge urbà, sinó també estan profundament arrelats en la vida quotidiana de la ciutat. Matías, un turista que passeja a prop de la Casa Batlló, assenyala.
Vale, Gaudí és com un símbol de Barcelona. Hay muchos seguidores, como Picasso. Viene mucha gente, turistas, a verlo, a disfrutar su maravilloso Sagrada Família i Casa Batlló i tot.
Les obres de Gaudí, com la Sagrada Família, la Casa Batlló, continuen sent un punt de referència per la ciutat i la cultura de Barcelona. A pocs metres d'allà, Marc Luzón, un jove visitant, destaca el caràcter artístic.
Porque ahora si ves es que no conoces tantos arquitectos, tantos maestros como eran antes. Pero en cambio lo de los antiguos sí que lo conoces por las historias, lo que lees, lo que ves, y eso es.
Marc posa èmfasi en l'element emocional i artístic que caracteritza l'obra de Gaudí, ressaltant la seva capacitat per transcendir la simple funció arquitectònica. Finalment ens trobem amb Marta Rodríguez, una jove estudiant de Belles Arts que explica el que ha influenciat Gaudí en la seva vida.
Que me gusta su arquitectura que tiene y cómo juega con los colores de las piedrecitas.
Les obres d'Antoni Gaudí són molt més que atraccions turístiques, són símbols d'una ciutat que viu i respira l'art en cada racó.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día más están con nosotros los amigos de Área Jurídica Global. Y digo amigos porque también son amigos de muchos de vosotros que habéis llamado al 900-900-730906. 900-730906. Ese teléfono, Ariadna López y Javier López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas
tardes. Un teléfono con el que habéis ayudado a miles de personas.
159.000 clientes.
De unido.
De toda España. Tenemos más de 100 oficinas en toda España. En los últimos años hemos conseguido que recuperen dinero que les han cobrado de más en los bancos, abusos bancarios, o bien han entrado en ley de segunda oportunidad, o hemos negociado su hipoteca porque no lo podían pagar, o hemos paralizado el embargo de su vivienda,
o incluso ha llegado gente
su empresa.
Que dice, debo 3.000 euros, y después de analizar la documentación le decimos, no, el banco le debe a usted 5.000.
Sí, tal cual.
Eso es impactante.
159.000 clientes.
Por eso es importante siempre ir muy bien asesorado, ¿no? Porque uno cuando se ve en ese tipo de tesitura se encuentra un poco perdido, ¿no? Y además un poco, no ofuscado, pero no tiene las cosas claras, porque sabe que mañana se va a levantar, tiene una deuda en la espalda, tiene una familia que tirar adelante, una casa que se la pueden expropiar. Lo ideal es ir directamente a pedir ayuda, no esperarse.
Hay que ir a un abogado, que es el que sabe de leyes, pero dentro de los abogados, igual que los médicos, no a un abogado generalista, sino a un abogado especialista en deudas. Ves directo a quien sabe que ha ayudado a 159.000 personas a pasar por una circunstancia como la tuya. Llamas a ese teléfono y vas directo al que sabe de este caso.
Y lo más importante es ir cuanto antes.
¿Cuanto antes?
Cuanto antes llegues, más soluciones habrá a tu disposición.
Puedes,
¿no?,
llegar incluso sin tener impagos. Pues hay gente que llega cuando le van a embargar su casa al día siguiente, hay un lanzamiento. También hemos parado en 24 horas procedimientos, pero cuanto antes vengas, más facilidades, más posibilidades.
Más estrategia podemos seguir.
Pero que también, incluso alguien que ha venido que ya perdió su casa y le hemos conseguido que le devuelvan 70.000 euros. Porque en ese proceso de perder la casa le cobraron 70.000 euros de más.
Imagino que el perfil, Javier y Ariadna, debe ser de todo tipo, el perfil de personas que necesitan o buscan vuestra ayuda, pero sobre todo si pensamos en los autónomos, en las pequeñas empresas, en las pymes, y esos empresarios con problemas, ¿sería el perfil que acude mucho a Área Jurídica Global?
Sí, y con la pandemia, en este caso, más sobre todo el sector que tocó más la pandemia, ¿no?, de la
hostelería
y demás, ¿no? Pero sí, tenemos ahora mismo 60-40, 60% 65 posiblemente, personas físicas 35 empresas, pymes, autónomos también tienen graves problemas, también hay abusos bancarios con las pymes, también podemos reflotar empresas, podemos ayudarle a tirar adelante al empresario que ha avalado igual como avalista a su empresa, le tenemos que ayudar a cerrar la empresa con los mínimos problemas económicos que se lleve a su núcleo familiar o a reestructurar su empresa. También atendemos a empresas.
Claro. ¿Tenéis, Ariadna, algún ejemplo de alguna empresa, aunque no digamos un nombre, para...
Sí, tenemos muchísimos. Por ejemplo, en la pandemia hemos cerrado varias, bueno, por aquí, por el centro de Barcelona, varias tiendecitas de ropa, ¿no?, que eran pequeños negocios que tenían algunas de las clientas y toda la consecuencia
cancelando
que...
todos los avales a los administradores y a los padres de los administradores, que también habían avalado.
Incluso las deudas que han podido quedar de sueldos de algún trabajador con la Seguridad Social, todo lo hemos cancelado. O también alguna empresa grande que hemos ayudado a hacer todo el cierre con los despidos. despidos.
Una empresa de transportes de 140. Claro, es que el sector está complicado. No tenemos por qué cerrar las empresas. Tenemos que intentar reflotarlas. Algunas se consiguen reflotar, depende de cuando nos llame el empresario. Si nos llama con algún problema, todavía podemos reestructurarla. Claro, si nos llama cuando debe 1.300.000 euros a Hacienda o a Seguridad Social, pues claro, ya
hay
es más difícil
reflotarla.
Podemos cerrarla quitándole toda la responsabilidad al administrador. Pero cuando antes nos llame, podemos reestructurar, y si nos llama muy tarde, habrá que cerrar la empresa quitándole toda la representación, toda la problemática al administrador y a los socios.
Para las personas que llamen al 900-730906, ¿qué es lo primero que ocurre cuando llama a ese teléfono, Ariadna?
Pues escucha otra voz al otro lado del teléfono.
¿Una voz amiga?
Sí, da igual la hora a la que llames, siempre hay alguien, incluso de madrugada. Y te va a preguntar, pues, primero tus datos, ¿no? Para saber, para tenerte fichado, y luego que nos expliques tu situación económico-financiera. Te vamos a hacer una serie de preguntas para ver si encajas en la ley de segunda oportunidad, o tu solución es más una quiebra de empresas, o si te podemos ayudar a negociar una quita, o podemos negociar con el banco una cuota que sí puedas pagar, ayudarte a salvar la casa con un código de buenas prácticas o salvándote de la ejecución hipotecaria. Es que hay tantas soluciones. Entonces, aquí te ubicamos al mejor asesor en función de tu necesidad. Te agendamos día y hora, que no sea de madrugada, ahora sí, y te atendemos.
Fenomenal. Pues vamos a recordar ese teléfono, 900-730906. Lo repito porque hay muchos oyentes que después del programa a veces me llaman, me dicen, Montse, recuérdame ese número de teléfono. Incluso días posteriores se han quedado con la copla y han dicho, oye, yo voy a llamar. Pues hacerlo, no tengáis ningún miedo. 900-730906, los amigos de Área Jurídica Global. Ariadna, gracias. Javier, gracias. Abogados de Área Jurídica Global.
I no marxis, perquè d'aquí a un moment parlem amb el rector de la Universitat Abat Oliva Ceu a Barcelona, amb el Rafael Rodríguez Ponga. El centre està d'aniversari, ha complert 50 anys. Ja fa uns quants mesos que ho celebren amb diversos actes, i d'aquí una estona posen la cirereta amb un acte molt especial.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la ràdio a esta hora.
COPE, estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
D'aquí a molt poqueta estona, a les 8 de la tarda, es fa un acte molt especial a la Universitat Abat Oliva Ceu. Es posa el colofó al que ha estat un any de celebracions per commemorar els 50 anys que ha complert aquesta universitat. El Rafael Rodríguez Ponga és el seu rector. Què tal, Rafael? Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs, com jo deia, està a punt de començar aquest acte de celebració que tanca uns mesos que porteu de celebracions. Es farà a l'Aula Magna amb una visita molt especial, no?
Efectivament, és una visita molt especial perquè avui tenim aquí l'Escolania de Montserrat i serà un concert extraordinari per a nosaltres. Crec que és la primera vegada que l'Escolania visita la nostra universitat i estem realment molt contents. És el tancament del nostre cinquantenari com a institució universitària.
I en el darrer any han passat moltes coses importants. Rafael, s'ha inaugurat, per exemple, el nou edifici, les noves instal·lacions de Bellesguard. Això vol dir que hi ha futur, no? Un futur que no sé jo si passa també pels nous estudis de medicina que es volen ofertar des de la universitat.
Sí, efectivament, tenim 50 anys ja de consolidació com a institució universitària. Actualment hem crescut molt i també tenim plans per al futur, especialment en l'àrea de salut, però no només en salut, també tenim tenim uns nous graus que tenim ara, el grau d'intel·ligència dels negocis, és un nou grau d'aquest curs, però tenim també infermeria o fisioteràpia.
Evidentment, 50 anys no es compleixen cada dia, ja són paraules majors. No sé quin balanç feu, Rafael, de com es va començar i a on s'ha arribat en aquests 50 anys.
Pues el cambio ha sido muy grande, porque hace 50 años empezó como un centro adscrito a la Universidad de Barcelona con solamente dos grados, dos titulaciones, Derecho y Económicas, y 50 años después tenemos ahora ya 14 grados, 14 carreras, 3 facultades, un centro adscrito, un colegio mayor adscrito y con proyectos pues de unas cuantas titulaciones más. Estamos creciendo poco a poco, con prudencia, con sensatez, y para que nuestro servicio a la sociedad catalana sea cada vez mejor.
És una universitat amb molt de futur per endavant, això està clar, i hi ha un factor també important que són les beques. No sé si m'equivoco, però crec que sou la universitat privada que més beques oferiu als estudiants, això és d'aquesta manera?
Propiamente dichas y descuentos u otro tipo de ayudas, esta universidad, con las demás universidades del grupo CEU, pues tenemos un porcentaje de estudiantes con algún tipo de ayuda tan alto que podemos decir que es la que más, efectivamente. Sí, sí.
Molt bé, Rafael Rodríguez Ponga, rector de la Universitat Abat Oliba CEU, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Felicitats per aquests 50 anys i anem a per 50 més, no? Gràcies, Rafael.
Pues que... sí, perquè no, moltíssimes gràcies.
I que vagi molt bé l'acte d'aquesta tarda, sobretot.
Moltes gràcies per la felicitació. Moltes
gràcies, Rafael, que vagi molt bé.
Cuando llega el fin de semana, solo hay una cosa que realmente quieres hacer. I want to break free. Liberarte, desconectar y vivir la emoción del fútbol como nunca.
Atención,
este fin de semana en COPE, el mejor fútbol te espera con la selección.
Empieza España.
Este sábado, la Liga de Naciones. España-Dinamarca.
¡Tenemos una manita!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. ¡España!
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Ver un atardecer en la playa? Te renta. ¿Pasar con tus hijos la tarde? Te renta. ¿Disfrutar de un día de ruta por el campo con tus amigos? Pues también te renta. Porque al final, lo que vale es lo que vives. Descubre cómo entrando en renaultbank.es.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Steven Seagal está de estreno. Dos películas nunca vistas en 13.
Manos a la obra.
Manos a la obra. En las que no va a dejar títere con cabeza.
Puedo hacerlo discretamente.
El mercenario Absolución y después Contrición. El domingo a las 12 menos cuarto de la noche en 13.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Si quieres adelgazar y no sabes por dónde empezar, prueba ya hoy el plan 1, 2, 3. Olvídate de dietas estrictas o aburridas y poco apetecibles que provocan ansiedad, frustración. Mira, pásate al plan 1, 2, 3 para bajar de peso y volumen, porque es fácil, es sano, es efectivo. Y tenemos a Enriqueta de Clinitec que nos va a explicar cómo conseguirlo. Y en solo tres semanas vas a perder de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen.
Pues sí.
El plan 1-2-3 nos permite eliminar el exceso de grasa 3 veces más rápido que solo haciendo dieta o matándonos en el gimnasio. Con el plan adelgazas, estilizas tu figura, activas el metabolismo, te quitas la celulitis, la barriguita, bajas de peso y además es drenante porque te deshinchas, ¿eh? Y al bajar de peso, pues los niveles de azúcar, colesterol e hipertensión los regulamos. Y claro, y aliviamos también ese dolor de espalda, rodillas, articulaciones, porque el plan es muy efectivo, sin efecto rebote, te permite perder de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen. Y como tú has dicho, Cruz, en solo 3 semanas.
Solo 3 semanas, y lo mejor de todo es que sigues comiendo, que no son batidos. Es un producto 100% natural, fabricado a base de plantas, minerales, vitaminas. No es un medicamento, ¿eh? Que os quede claro, no es un medicamento y es apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres, para todas las edades. Y no solo vas a adelgazar, sino que también te quita la ansiedad, el hambre, va a acelerar tu metabolismo, lo que favorece esa quema de grasa localizada. Y repito, en tres semanas, de 4 a 7 kilos menos y más de 3 centímetros de contorno de cintura o barriga. Mirad, la primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña en un vasito de agua.
Sí, ellos nos ayudan a eliminar las toxinas. Depuramos, reducimos el abdomen, nos olvidamos de la retención de líquidos y en esta semana ya perdemos 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja también en un vasito de agua.
Sí, que son pura fibra, prebióticos. Mejoramos la digestión, nos despedimos del estreñimiento y perdemos otros 2 kilos más.
Y la tercera semana rematamos el control de peso con las cápsulas captagrasas, las quemagrasas.
Sí, que son saciantes, que nos calman la ansiedad, que nos ayudan a eliminar la grasa y el resultado de estas 3 semanas, pues de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres tu plan 1, 2, 3? Pues llámame. El teléfono es fácil. 650-51-52-53, porque hoy todos los oyentes de COPE que llamen ahora van a tener de regalo con el plan las 3 infusiones, la detox, más la drena, más la lipo, pero también de regalo esta faja, cinturón, efecto sauna, reductora de barriga, moldeadora de cintura, quemagrasas y además que nos alivia muchísimo el dolor de espalda, cervicales, lumbares y ciática. Una auténtica maravilla. Y sí, que te viene gratis con tu plan 1-2-3. ¿Cómo? Llamándome ahora. 650-51-52-53.
El plan 1-2-3 sí que funciona, es muy eficaz, adelgazas de forma duradera, segura y exitosa en solo 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos. Es económico y con registro sanitario, claro. Y hoy, pues esta sensacional oferta que te explicaba Enriqueta, las 3 infusiones más la faja reductora y efecto sauna, gratis con tu plan 1-2-3. Y es que lo que vamos a alucinar, Enriqueta, es cuando miremos la báscula.
Claro que sí, pero es que ya te puedes subir a partir del segundo día, que ya empiezas a ver los resultados a nivel de peso y a nivel de volumen. Así que llámame, que lo puedes tener mañana mismo en tu domicilio, que te lo entregamos por mensajería y sin gastos de envío. Y repetimos el teléfono para que me llames ya. 650-51-52-53.
Enriqueta, gracias. Patunets.
Patunets molt grans. Adeu.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
Els plats tradicionals de tota la vida i la innovació actual, ara també a casa. Del Mercat de Galbany a la teva taula.
La Conca, digui'm.
Bon dia, sóc la senyora Farràs. És per fer una comanda.
Bon dia, sóc l'Elvira. Què posarem?
Hola, Elvira.
3 generacions ens converteixen en la botiga de proximitat de Barcelona. Truca al 93 209 1963. Demana i t'ho portem a domicili. Truca'ns. 93 209 1963. La Conca 1932. Especialitat en llegums i plats tradicionals des de 1932.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos hablando de qué sorpresa le dio su hijo, qué regalo le hizo en un momento en el que no se lo esperaban.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Para el cumpleaños de mi marido le hicimos una fiesta aquí en una casita que tenemos en la montaña. Había preparado un CD, hizo un montaje con nosotros dos en Nueva York. Y el final de toda esta historia es que este final de año nos vamos todos a Nueva York. O sea, que
a las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
I les 8 de la tarda, això és la linterna COPE Catalunya i Andorra. A Barcelona està tot a punt per la celebració demà del Dia de la Hispanitat. Dels actes previstos cal destacar la ja tradicional manifestació convocada per Catalunya Suma. L'entitat fa una crida a unir-se a una concentració que arrencarà a 12:15 al Passeig de Gràcia en Provença, just davant de la Pedrera, i acabarà a la plaça Catalunya. Marc Puerto.
Sí, Yolanda. Javier Meguino és un dels organitzadors de l'acte, que explica que estem davant de la major celebració d'aquesta festivitat sense caràcter institucional. I és que, a més de la manifestació, s'organitza també una fira d'entitats amb la que es vol donar suport a la societat civil i als partits constitucionals, i també es comptarà amb la participació de 50 agrupacions de ball hispanoamericanes que portaran el color i el folklore dels seus països. I aquest és l'objectiu, diu Javier Meguino, membre d'Espanya i Catalans, una de les entitats que organitza aquests actes, que Barcelona, diu, sigui la capital de la hispanitat.
Nosotros tenemos la obligación, porque yo creo que ya es así, y llevamos 12 años, de celebrar como se merece el Día de la Fiesta Nacional de España en Barcelona. Un acto que se ha convertido en el más grande no institucional de celebración de la Fiesta Nacional y de la Hispanidad. Es decir, no hay ninguna otra capital de provincia, no hay ningún otro punto de España donde ni se le parezca nuestra celebración.
Meguino destaca, a més, que sigui la societat civil qui faci sempre aquest tipus d'iniciatives davant d'un poder polític que té molts complexos a l'hora de reivindicar sense embuts el 12 d'octubre a Catalunya. Lamenta, de fet, el buit institucional.
Intentamos compensar esa situación de vacío, ¿no? O sea, la Generalitat tiene un cierto complejo para hacer esa ostentación de que el próximo sábado es el día del Día Nacional de España. Entonces las entidades, en este caso pues Cataluña Suma, y especialmente España y Catalán, pues se vuelca justamente en que esa celebración pues no quede fuera de juego.
Juntament amb la manifestació, al port de Barcelona, els ciutadans que ho vulguin podran visitar el vaixell més gran de l'Armada, el Port Aeronaus Juan Carlos I. Tot això, a més, coincidint també a Yolanda amb que demà és el Dia Mundial de les Cures Pal·liatives. Barcelona ha acollit concretament aquest divendres una jornada de debat i d'estudi sobre les cures pal·liatives perinatals. Paraules com embaràs o part aboquen felicitat i vida, però no obstant això, sabem bé que hi ha fetus i nounats que moriran en la primera infància. Afortunadament, els últims anys ha anat creixent la consciència de la situació de vulnerabilitat que travessen pacients i famílies que passen per aquest tràngol, i sovint es veuen desatesos pel sistema sanitari. Les cures pal·liatives ja comencen amb la mirada del ginecòleg a la primera ecografia i cada nota que alguna cosa no marxa bé, que el nadó ve amb algunes malformacions o que morirà. com es dona aquesta informació, que durant l'embaràs ni el fetus ni la mare pateixen, i crear vincles, tot plegat, forma part d'aquestes cures pal·liatives de les quals parlem, tal com explica la doctora Ana Martín Ancel, neonatòloga de l'Hospital Sant Joan de Déu.
Pero también son momentos en los que la familia va a conocer a este bebé, del que luego no tendrá otros recuerdos, porque no tendrá sus 15 años y aquel cumpleaños precioso, pero sí podrán guardar esas ecografías, podrán vivir ese momento como un momento de conocerlo y crear vínculos con él. Podrán grabar el latido cardíaco, porque luego no tendrán su voz, y ese latido, pum, 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 del fetito. Todo esto son parte de los cuidados paliativos.
I després hi ha també altres decisions, com serà el part, si el nen viu uns dies, que pugui anar a casa seva, si se'l pot allatar o no, perquè del que es tracta, diu la doctora, és centrar-se en la vida del pacient i no en la mort. I un aspecte important és aquest acompanyament a la família, perquè l'espòs, quan es rep un diagnòstic d'aquest tipus, s'apoderen dels pares.
Yo me empecé a encontrar hace años con familias que venían a la consulta de diagnóstico prenatal y me decían, doctora, es la primera vez que mi hijo le importa a alguien, porque percibían que su hijo no tenía valor para nadie, que iba a fallecer y que era mejor quitarlo de en medio lo antes posible. Y sin embargo, son vidas muy cortitas, pero preciosas. Entonces los papás atraviesan un momento muy doloroso, pero también lleno de un amor increíble, de un estar presentes en este momento.
Demà se celebra el Dia de les Cures Paliatives i la doctora Martín Ancel destaca que s'ha de reivindicar com un dret tant per les persones grans com també pels més petits.
Que la sociedad tiene que reclamarlo, tiene que saber que esto es una prestación básica de salud. Y hay que decir, qué maravilla, cómo se está atendiendo a nuestra gente mayor que va a fallecer, qué bien que los niños se tratan cada vez mejor. Tenemos que tratar así también a los más pequeños antes de nacer.
En definitiva, la doctora creu que farien falta més unitats interdisciplinars a Espanya que es dediquessin a aquestes cures paliatives perinatals, tot i que d'interès n'hi ha. I la prova són els més de 300 participants d'aquestes jornades sobre aquest tipus de cures paliatives.
Gràcies, Mar, i el que toca ara és posar-nos al dia pel que fa a la informació esportiva, i per això tenim aquí a l'Albert Díez. Què tal, Albert? Bona tarda.
Què tal, Yolanda? Bona tarda a tothom.
Vinga, cita important, estem al Palau Blaugrana per viure el debut europeu del Barça de bàsquet aquesta temporada a casa.
Sí, ara en parlarem, és la segona jornada de l'Eurolliga, l'estrena a casa. Fa bastants mesos que no es juga aquí en competició europea, bàsicament l'últim partit va ser contra l'Olympiacos, que va privar el conjunt blaugrana d'anar a la final a 4 de la màxima competició continental. De seguida en parlem, però abans, un nom propi al Barça, en aquest cas de futbol, Yolanda.
Exacte, el Barça de futbol ha parlat un jugador que ja tenim ganes de tornar a veure, i és Araujo.
Efectivament, lesionat a l'estiu, esperem que estigui en la recta final de tornar a jugar. Els detalls, i preguntem què ha dit el Víctor Navarro i com està Ronald Araujo. Víctor.
Està molt bé de la seva recuperació. De fet, s'espera que torni a finals de novembre. Recordem, és capità. Ell diu que està orgullós, que se sent líder del vestidor. És capità d'aquest Barça i era central titularíssim. Ara parla amb Hansi Flick quan està a la recuperació, té bones sensacions i està content amb el rendiment de l'equip. Però el més important de la lesió, Ronald Araujo diu que tornarà com un toro.
Ahora bien, la verdad que bien, voy progresando muy bien y eso me deja feliz. La verdad que no ha sido un tiempo fácil, pero he aprendido muchísimo. Estoy muy, muy contento por cómo va la recuperación. En el club están sorprendidos por cómo voy y nada, voy a volver como un toro.
I dels objectius dels títols, diu Ronald Araujo, que evidentment sempre competeixen per tots els títols i que a més ahir li fa especial il·lusió a la Champions perquè és l'únic que encara, dels importants, no l'ha guanyat a Can Barça.
Així està el conjunt blaugrana. Més coses que hem d'explicar. Ja coneixem els horaris de la Copa del Rei. Ahir va haver-hi sorteig, seguim parlant de futbol, amb tres conjunts catalans implicats, sobretot amb aquesta visita de l'Atlètic de Madrid a Vic. Dijous apunta, dijous 31 d'octubre a partir de les 7 de la tarda Vic Atlètic de Madrid, el mateix dijous però a les 9 de la nit Sant Tirso Espanyol, i un dia abans, el dimecres dia 30, Yolanda, a les 9 de la nit Extremadura, Girona, el Girona de Champions, el Girona de Mitchell, que visitarà l'Extremadura.
Escolta, i què ha passat amb un altercat que hi ha hagut a les obres del nou Camp Nou, Albert?
Sí, a la construcció aquí, us estem parlant des del Palau Blaugrana, en aquesta instal·lació del Futbol Club Barcelona, ben apropet les obres del Camp Nou, doncs al voltant de 3:15 de la tarda hi ha hagut una batussa, una baralla entre 20-30 operaris d'aquestes obres. No ha anat a més. És cert que pel nombre d'implicats en la batussa, una batussa amb pals, crida molt l'atenció. Ens diuen des dels Mossos que s'han identificat a unes quantes persones, que hi ha ferits lleus, però no hi han detinguts, i al final ha quedat en més enllà d'això, de l'ensurt, òbviament, i d'un fet cridaner com és aquest.
Molt bé. I anem al detall. Vinga, Barça-Alba-Berlín a 8:45.
Efectivament, mira, queden 30 minuts, 31 minuts, segons l'electrònic del Palau Blaugrana, perquè tinguem pilota a l'aire aquí al Palau, buscant després de la derrota inicial a Kaunas aquest primer triomf de la temporada europea. Joan Peñarroya és el tècnic del conjunt blaugrana.
Jo veig l'equip bé, amb ganes d'aconseguir la primera victòria en aquesta Eurolliga. És una evidència que en aquests moments tots hem de millorar, però no només el Barça, tots els equips estan en moment de construir, de millorar i de fer les coses millors. Bueno, urgències cap. Important, evidentment, ho és. No pensem en una altra cosa que no sigui fer un bon partit i aconseguir la victòria.
Recordem que no està Joel Parra lesionat, és l'única baixa del conjunt blaugrana. 8:45, 20:30, aquesta segona jornada de l'Eurolliga. Ja obert portes al Palau Blaugrana, Barça-Alba de Berlín.
Molt bé, gràcies, Albert. Bon partit i que tinguis un cap de setmana.
Igualment per vosaltres.
Fins
que vagi
dilluns,
molt bé.
Que vagi molt bé. I ens acostem a les 8 en punt de la tarda. Aquí posem nosaltres el punt final, però ja sabeu que la informació continua ara mateix, d'aquí uns segons, a la linterna d'Àngel Expósito. Nosaltres tornem dilluns. Que passeu un bon cap de setmana.